A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que cada estiu vivim episodis amb una inèrcia semblant. Informativament parlant, està molt pautada. Compareixença del conseller de torn, fent referència als efectius que hi haurà aquest estiu per determinats casos d'incendis que es puguin produir. Si l'hivern ha estat sec, es parla d'un estiu complex per la sequedat del terreny. Si a l'hivern hi ha hagut molta pluja, es parla d'un estiu complicat perquè aleshores la vegetació haurà crescut molt. O sigui, com diuen els castellans, te pongas como te pongas, abans de començar l'estiu ja tenim una certa, vaja, una mena de por al cos. En un moment o altre de l'estiu arribarà un foc, també produït per la circumstància que sigui. I aleshores ens abocarem tots al titular de el primer incendi de l'estiu, com si n'haguessin de venir 10, 15 o 20 a posteriori, però aquest primer és un primer al qual tothom hi dedica tota l'atenció. El gran incendi d'aquest estiu, de moment, i esperem que no se'n repeteixi cap altre, no ha estat el primer, però sí un dels més espectaculars, l'incendi d'Òdena, aquest incendi que va cremar 1.200 hectàrees, aquest incendi que va venir per la guspira d'un pagès que feia unes feines que legalment podia fer. O sigui que res a dir en aquest aspecte, que no fos perquè en un primer moment el pagès es va excusar i després va reconèixer tot el que va succeir. Com tots nosaltres, també els tècnics forestals viuen això que vivim, però en un altre registre. Ricard Baqués fa anys que treballa lluny de Sitges. Ricard, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Fa quants anys que en Ricard és a... Vaja, és en unes muntanyes de pedra calcària que no són les de Garraf.
Doncs mira, pràcticament 15 anys que estic a fora, voltant per aquestes muntanyes. En gestió aquí dins, uns 10 anys estic portant la gestió aquí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Aquest resum tan tòpic que hem fet de cada estiu respon més o menys al que vivim? Compareix un conseller, el conseller diu...
L'esclavada.
Sí? És així, això?
És així. A nivell mediàtic, ho vist des de fora, des de la barrera, presentem una campanya, estem preparats, però bueno, pinten bastos, i després comença a haver-hi sarau, hi ha algun incendi o això, i bueno, depèn de com hagi anat l'estiu, aleshores hi ha més o menys rebombori que pot derivar-se en una tardor calenta políticament, no? I això dels incendis sempre acaba.
Exacte. No serà el cas d'aquesta tardor, perquè políticament estarà escalfada per una altra circumstància, però ara ja estem en aquell punt de l'agost en què si travessem el 15 d'agost i més o menys venen pluges o venen temperatures més tranquil·les, ens relaxarem una miqueta en aquesta, no sé si dir, en aquesta més o menys paranoia, a vegades, amb la qual convertim, no sé si dir, o tenim motius per convertir-ho, l'amenaça del foc forestal. Des del punt de vista del professional, que fa tants anys que està en això, ho estem abordant, mal que sigui informativament parlant, d'una manera equivocada?
Bé, sí. A nosaltres ens toca dir de que això no van per aquí els tiros, que nosaltres hi hem fet molts esforços. Jo sóc dels primers que vaig començar a treballar molt fort. La meva primera feina era contra els incendis, per apagar els incendis a qualsevol de preu. I bueno, el que ens està demostrant amb el temps, el que hem anat aprenent, és que tampoc és així. Això d'apagar tots els focs és una batalla perduda. La tenim perduda si continuem encarant els incendis d'aquesta forma, d'apagar qualsevol de preu, perquè estem treballant en un medi, en un element que és la natura, que es dedica a créixer. El doctor Boada ho diu molt clar, el bosc mediterrani no s'afaita, es crema. O sigui, el foc resulta que dintre del que és l'ecosistema n'és un element. I clar, quan tu intentes apretar, intentes apagar, perquè et dona una sensació que és una destrucció total, estàs actuant amb un ésser viu que es dedicarà a créixer. I ara, amb el temps, ens anem adonat doncs, que seguir aquesta línia és una batalla perduda.
Per què seguim, doncs, en aquesta batalla perduda? Per una qüestió, no sé si de tranquil·litzar la nostra consciència o...
Sinergia. Hem muntat tot. Costa molt, perquè portem molts anys doncs, invertint molts diners en això. Fins i tot et piques una mica. Jo, com a professional, fa 10 anys, més de 10 anys, el 98, quan vaig entrar als grafs d'auxiliar forestal, buscant una cosa d'un combat ja superior, a mi el primer que m'expliquen és a dir, escolta'm, noi, estem tractant amb un tema que és un ecosistema que es dedica a créixer i a cremar. I aleshores nosaltres, ara de moment, perquè ens ho demana la societat, hem de pagar qualsevol de preu, però a la llarga haurem d'anar gestionant aquests incendis, conceptes de gestió d'incendi, perquè si li traiem l'element foc, el que estem fent és acumular prou biomassa perquè cremi amb mala gana. Hem d'integrar el foc a l'ecosistema, això s'ha de restaurar. Clar, a veure qui és el maco de polític, no? Que va 4 anys, a veure si passen les 4 campanyes ben tranquil·les, perquè realment el món dels incendis ha arribat a fer caure governs, eh? Ha estat una arma, i aleshores a veure qui canvia tot tants anys de todos contra el fuego a dir, bueno, i això ho estem revertint, eh? Ja quan des del món científic ja s'està demanant, des del mateix moment del col·lectiu professional de bombers s'està demanant doncs, que s'ha de canviar el missatge, que la gent ho entengui, que aquí hem de començar a parlar d'un altre sistema.
Un altre sistema basat en?
Doncs gestionar el medi. Aquest paisatge l'hem de gestionar, hem d'integrar el foc a dintre de l'ecosistema, però també hem de fer gestió. Menys apretar amb recursos, perquè cada any demanem més helicòpters i cada any demanem més camions de bombers i més, però ens estem adonant que per més mitjans que hi posis, si el foc arrenca i hi ha molta biomassa, arriba un punt que ja no fa res. Que l'únic que fas és aixecar l'helicòpter perquè volti, però allò es dispara, corre massa o té fronts. Vull dir, un bomber que és el que realment penca el de terra, l'helicòpter, la polla.
Sí.
Un incendi com a màxim 500, 1 km per hora de velocitat, pot enganxar-lo, 2-3 metres d'altura de flama s'hi enfronta, val? I que no salti, que sigui un front lineal. Doncs penseu que incendis com els d'Òdena, hi havia moments que corria 5-6 km per hora, la carrera principal, les fronts principals, hi havia flamarades a 30-40 metres d'altura i era capaç de saltar a 200-300 metres de distància al foc. Ja no és un front de foc. Davant d'això, ja no és un tema de mitjans. És que al davant trobi algun bosc gestionat o al mar. El mar ho para. I un bosc gestionat ho alenteix, i ho et permet doncs, que estigui dintre d'una capacitat d'extinció.
Però, esclar, per posar en marxa, no sé si dir, o perquè aquesta nova estratègia o nova concepció que comenta Ricard Baqués es pugui posar en marxa, d'entrada potser caldria que incorporéssim en el nostre, no sé si dir, en el nostre coneixement que hi ha focs que s'han de deixar cremar?
Doncs sí, hi ha focs que hem de deixar cremar. Hi ha focs naturals, penseu que no és un fet aliè, és a dir, mira, això és d'allà a Alaska o a Sitges, us volia recordar que tenim entre la Creu Sant Isidre i la Trinitat una penya, que n'en diem el Puig del Llamp,
sí,
que cada 3 o 4 anys s'hi cala un foc, i ara amb menys freqüència. Cada 3 o 4 anys realment hi ha un foc, per la memòria que jo tinc, i llavors sabia la Guaita i la Creu Sant Isidre, no? Que 2x3 et queia un llamp allà i li fotia foc. Pues, i malgrat haver-hi l'antena de la Trinitat que es menja tots els llamps. O sigui, ja de forma natural, aquí ja hi ha ignicions, ja no és un pagès, ni és un accident a la carretera, ni res. De forma natural, això cremava. Això què et vol dir? Doncs que tot aquest quadrant d'aquí, que el Garraf, tard o d'hora, acabava cremant i eren focs més recurrents, més sovintejats, i no tan destructius, perquè quan el foc és més sovintejat fa aquest efecte d'endreçar una mica el sotabosc.
No té tant que cremar, no?
No et puja les capçades, no és tan destructiu. I això costa a vegades assimilar-ho. Quan el foc el deixes que cremi no cada 5-10 anys, sinó cada 20-25 anys, tenim molts incendis que a vegades més potents, que és el que ens està passant aquí. Som molt bons apagant focs, és que som boníssims apagant focs, i aquí és el mèrit de bombers, i del dispositiu, som molt bons apagant focs, però massa efectius. No deixem que el territori tingui taques de bosc gestionat de forma natural.
Ens ho has posat molt bé. Imaginem aquesta hipòtesi. Com podem saber, des de la nostra ignorància, que un determinat foc s'ha de deixar cremar o no, o hem de lluitar contra aquest foc?
Bé, sobretot les zones més naturals hauríem de naturalitzar-les. Portem uns anys que hem fet una gestió negativa, des del punt de vista ecològic, de que hem suprimit l'element foc d'allà dins. Una fórmula de restauració és els treballs forestals, és treure un recurs. Penseu que els boscos s'han abandonat, Vull dir, ja no traiem llenya, és que no hi ha pastors, no hi ha ningú, ningú neteja allò,
Ara hi anirem, això, perquè hem de suposar que és una altra de les potes d'aquesta estratègia, és evident.
D'aquesta estratègia. Pues que a sobre, si ja ho tens una mica endreçat, i a sobre saps que no se t'anirà gaire de mare, que per això tens de tenir les línies de contenció, pots deixar cremar allà dintre un foc. Què passa? Que dia d'avui anem venuts, perquè ens hem dedicat molt a comprar mitjans. Sí que hem fet alguna de gestió forestal, però no hi ha prou calés per la gestió forestal. I d'altra banda, hem de pensar en un altre risc, que és que hem urbanitzat els boscos. Sitges n'és un exemple. Tenim una pila d'urbanitzacions de gent fotuda dintre del bosc. No és al revés, hem muntat una urbanització, no. En la vida hi havia hagut tanta gent dintre del bosc. L'agricultura tradicional, els pagès, els masos que vivien, tenien tot al voltant net. Però ara també tenim un element posat que és gent allà dins.
O sigui que el camí hagués hagut de ser més o menys a l'inrevés? La inversió, si la inversió hagués estat més en gestionar el bosc que no en la compra de mitjans, tindríem ara, no sé si dir, una major seguretat a l'hora d'haver-nos d'enfrontar determinades circumstàncies o determinats moments davant del foc?
Bueno, els mitjans, hi ha hagut un creixement exponencial al final, no? Quan els focs ja s'han fet més intensos, però era una resposta nostra a un fenomen que estava passant. Ja t'he dit que abans els focs eren molt més sovintejats i cremaven amb menys intensitat i amb una rama l'apagaves. Després la cosa es va anar desmadrant, no? Els focs dels 80. Els dels 90 s'obren grans urbanitzacions, més mitjans. És a dir, que tenim de controlar aquest risc i necessitem elements. El que passa és que s'ha de parar d'invertir en aquesta línia. No ha anat acompanyada d'una gestió forestal, que seria una forma de reduir despeses a l'hora d'extinció. Hi ha un desequilibri molt fort entre el que seria la prevenció, entesa com a gestió del bosc i preparar immunitzar-lo, assegurar que la gent estigui segura dintre d'aquest incendi per poder-ho contenir i tot. Hi ha un desequilibri.
Però, esclar, parlàvem de gestió forestal, fa ben poc TV3 va emetre un reportatge sobre la gestió dels boscos. Es parlava que bona part de si no dels boscos, de l'espai natural de Catalunya està en mans privades. Els privats feien referència a les dificultats que podien arribar a tenir per gestionar allò que us havia tocat, o allò que era de la seva propietat, o que us havia caigut per herència, perquè no hi havia manera de treure's la fusta del damunt, perquè no la comprava ningú, perquè, en fi, que mantenir un bosc mínimament en condicions suposava una despesa enorme. Això per un costat, i per un altre, com assenyalava en Ricard Baqués, no hi ha pagesos, no hi ha persones que visquin ara en bona part del territori, i aquests pagesos tornaran en un lloc on no sé si dir, on es demanarà un esforç personal tan enorme.
No podem demanar. O li posem un plus, que hi ha fórmules que no saps.
Això em refereixo, eh?
Home, un producte, si volem recuperar vinyes, per exemple, Sitges, ho han de ser molt vasia, molt ben pagada, o no cal que s'hi posin, perquè el mercat del vi és al revés, està rebentat i intentem fer més alcohol que vi a dia d'avui, perquè hi ha uns estocs de nassos. Uh-huh. Aviam, per parar els incendis, normalment els punts clau són allò a... Bueno, perquè un foc no ens amenaci a Sitges una ponentada, potser hem d'anar a treballar a Jafra. I a Jafra plantaria allí res d'espadestany, perquè ja no és rentable, però ja t'ho dic per avant, no?
Exacte.
Aleshores, a la ramaderia també, vull dir, hi ha unes polítiques de primes que ens ha girat una miqueta el sector. És una cosa d'encarar-ho a nivell global, a nivell global.
Ho pregunto perquè si ara la gestió del bosc majoritàriament només passa per una evidència molt concreta, o es contracta un grup de persones que vagi purgant de tant en tant això, o si no, els pagesos no tornaran, ni hi haurà, diguem-ne, formes de vida que podien haver-hi fa 100 anys i que ara, almenys en el context nostre, seria molt difícil de recuperar, com el que acaba de dir en Ricard Baqués de la vinya, per exemple, o de qualsevol altre cultiu que implica un esforç enorme per treure una rendibilitat que a vegades potser és mínima o que fins i tot s'hi perden diners, no?
Sí, aquí s'ha de primar, amb això sí, és a dir, una orientació de les primes estaria molt bé si ho vinculem al risc, al cost-benefici que ens donaria aquell espai obert. Penseu que una zona llaurada és el millor tractament de fer una zona segura per contenir incendis. I una altra cosa, la gestió forestal. La gestió forestal ja no pensem en barreres o això de contenir foc, sinó que el paisatge, si hi hagués una bona gestió forestal, el foc podria passar. I hasta potser li aniria bé, saps? Perquè el foc passaria per sota i seria un paisatge que en diem resilient, no? Capaç d'afrontar aquest pas traumàtic, però que a sobre ens ha beneficiat, no? Uh-huh. Aleshores, per això tindríem de valoritzar la fusta. A dia d'avui, la gran part de la biomassa que s'està intentant vendre com a combustible. Jo n'estic fent de gestió, doncs per treure-ho com a combustible. Costa molt, està costant moltíssim moure aquest mercat, no hi ha punts de consum local. Nosaltres pensa que la gran part de la biomassa l'estem enviant a Itàlia a un preu rebentat, perquè hi tenen punts de consum, perquè hi generen electricitat amb biomassa. I en canvi nosaltres no ha estat una política sectorial que no s'han donat fins ara, i ara ho volen revertir, no?
D'acord, però sigui que Ricard, ni per fusta per fer mobles, ni per biomassa.
Paisatges com el Garraf despedesten.
D'acord.
La Catalunya productiva, això quan vas cap a Solsona, hi veus uns màstils, hi ha uns pals de telèfon de nassos, no?
Sí.
En canvi, i que creix i que plou i tal. Nosaltres, bueno, com no sigui per escalfar-nos, que aniria molt bé, que la gent recuperés la xamanella i comprés llenya d'aquí. Això aniria molt bé. Hem de fer coses així, cremar coses del costat de casa.
Perquè, pregunto una bestiesa, aquelles persones que tenen llar de foc a casa seva, la llenya que van a comprar, la llenya no és d'aquí o ve de...
No, és, demanem sempre llenyes de Carrasca, bueno, Odina, o Garrofella, no se'n veu tant, olivera o això, i ara pràcticament aquí ja no en tenim de conreus actius d'olivera, i l'Odina normalment ve del Montseny, que també és un punt productiu. Al pi li tenim mania perquè diuen que en bruta la xamanella. És cert, però penseu...
Tanta resina.
A casa meva m'escalfo la casa amb pi, precisament perquè tinc una caldera de tronc. Com a bon forestal m'he col·locat una caldera de tronc, de biomassa, no? I és una caldera d'aquestes pensades perquè el més eficient que hi ha és el pi. És el que dona més calor. I ara ja pràcticament escalfem 300 metres quadrats. La caldera de gas dels radiadors està tancada. Hem de fer aquesta consciència, no? De dir, hem de canviar cap aquí, i hi ha estufes d'aquestes que s'incerten dintre
de la llar de foc,
que són molt eficients, i que va millor el pi, perquè és capaç d'aguantar i retenir les calors que no pas l'alzina. Però hem de fer un canvi d'aquí.
En aquest sentit, quina ha estat l'experiència del Consorci de la Serra de Llevaria? El seu president, el senyor Òscar Serrano, ha escrit un document arran de l'incendi d'Òdena, on d'alguna manera marca, almenys així ens sembla, uns criteris molt, molt potents que poden servir, hem de suposar d'exemple per a altres indrets de Catalunya. I entre aquests criteris hi ha un treball que hem de suposar que en Ricard Baqués ha viscut ben a la vora, que és la d'una certa, no sé si dir, conscienciació, implicació de tots els agents socials, van des de pagesos a ciutadania, fins a institucions, fins a empreses. Hem de suposar que tothom en general, per tenir la plena consciència del respecte a la muntanya, del valor de l'entorn natural, etc. No?
Sí, sí, és una feina que ha estat molt gris al principi, però bueno, en definitiva nosaltres venim en un terreny bastant rural i la gent poc o molt té família o avant passat que tocaven el sector del bosc.
D'acord.
Hi ha una cultura forestal allí mig amagada o de pagès, de rural, i aleshores així que comences a dir-los, anem a recuperar bancals, anem a plantar, anem a tallar pins, qui sembla que talles un arbre, a vegades m'ha passat, les zones més periurbanes com Sitges.
És que per això parles, ho pregunto.
Parles de tallar un pi, tu és un conreu. L'enciam es cria en unes poques setmanes i un pi doncs es tria, escolteu, en uns anys, però es pot aprofitar. Val? I conservar vol dir gestionar, i no tenir por de que el forestal vinguin i vagin tallant els boscos. És que si no tallem, això creix. I més vol tenir els endreçats, quan estàs fent gestió forestal i estàs tallant i aprofitant aquestes masses forestals, això té un valor i a sobre guanyes biodiversitat. Pensa que si no fos pel manteniment dels espais oberts que fem a nivell silvícola forestal i també els pagesos, aquí ni l'àguila, vull dir, a la nostra zona, i el Garraf igual, si no fos per això, totes les bestioles i tot el que ha estat que viu aquí dins, si no hi ha gestió, hi ha un abandonament per si mateix, el cicle, home, hauríem de ser molt puristes, llavors, com que hi hagués un llamp a la penya del llamp, hauríem de deixar cremar. No sé què en pensarien els de la Llevantina i Quim Marta.
Per això.
Però, què en pensarien.
Però ho dic perquè vosaltres contempleu cremes controlades...
Sí.
Contempleu i recuperació de terrenys agrícoles. Tot això ha estat fàcil d'introduir en l'entorn on us moveu? Hi ha hagut una receptivitat a aquestes polítiques que han acabat per demostrar-se efectives davant la gestió del bosc i davant la prevenció dels incendis?
Sí, hi ha hagut una confiança, perquè en definitiva som un consorci format per sis pobles. Els sis pobles són els que manen. Més el Departament d'Agricultura de la Generalitat. Ara és Territori i Sostenibilitat, no? Uh-huh. Però són sis municipis i són molt petits. I resulta que els representants dels municipis del consorci pues, és el del centre excursionista, el de la caçadora, el de l'ADF. Uh-huh. És a dir, que quan hem començat a fer gestió estem tocant molt de peus en terra amb gent que ja t'ho demana. És a dir, escolta'm, això... A veure si recuperem aquells bancals i tal. I aleshores, nosaltres vam fer un pla general, una diagnosi de dir eixos mínims i estratègics per parar el foc,
sí.
I a mesura que hem anat podent fer convenis amb els propietaris que tiressin endavant plans forestals, a mesura que hem aconseguit moure biomassa, doncs hem pogut anar tractant, fent aquests tractaments, amb ajudes també en subvencions a través de les ADF. L'ADF aquí no va amb camions a apagar foc, del revés, són gestors forestals, no? Doncs anem fent neteges i fins i tot penseu que hem promogut que els calés quedin aquí. La major part de les actuacions estem aconseguint a la llarga que ho facin gent del territori. No hi havia... Quedava una sola empresa forestal, com vaig entrar jo, de les últimes de Tarragona. A dia d'avui aquí en tenim tres empreses forestals que han nascut una mica a l'ombra nostra,
sí,
i a sobre tenim una empresa d'inserció sociolaboral que és per a col·lectius de risc d'exclusió social, gent doncs, que té un cert risc d'exclusió social, els estem professionalitzant perquè puguin entrar en aquest sector. Perquè sempre es veu una mica des de fora, el bosc si no serveixes de gaire i pots anar a panca. No, no, és al revés, és una feina molt professional. No, en sèrio, saps allò que diuen? Els presoners a netejar Montes.
Ara ens ha vingut aquesta imatge, allò que deia, no, els aturats a netejar el bosc.
Uf,
no?
Això és caríssim, jo ho he fet. Jo vaig patir-ho just abans, com va petar la crisi, van començar a fer entrar gent, no?, i plans d'ocupació amb aquest tòpic.
Sí.
És una feina molt professional. Penseu que el cost d'eficiència, quan anem a mercat, quan anem a dir, anem a tallar i tal, a ningú se li acut fer-li fer un edifici amb uns encofradors que en dues setmanes de feina comencin a pujar-te un edifici de 2 plantes. Allò anirà, allà, caurà, segur. Pues ens ha passat mateix al sector. Nosaltres necessitem, per posar una gent, una persona amb coneixement a Monte, a treballar a Bosch, són 2 o 3 anys de formació.
Caram!
Sí.
Pensava, sembla mentida que pots anar a la muntanya, agafar una farigola i que et multin, i en canvi resulta que es poden enviar tot un seguit de persones que no tenen feina i que necessiten fer alguna cosa, sense una preparació d'aquests, no diré 3 anys, ni de 2, ni d'un, ni de 6 mesos a podar o a netejar o a tot això, no?
Sí. Pensa que el resto d'Europa, i aquí ho estem començant, a professionalitzar el sector, hi ha un carnet per comprar-se la motosserra. Segons quines motosserres tu no les pots comprar. Com un carnet de conduir.
No, ho comprenc.
Perquè allò és una màquina de les més perilloses, tenim molta sinistralitat al nostre sector. I clar, tallar un pi no és feina fàcil. Perquè surtin els números de la biomassa que dèiem ara, per exemple, doncs n'has de tallar molt al cap del dia, n'has de fotre i has de mobilitzar. Això és una feina, és un ofici.
La pregunta és, aquest exemple que en el cas vostre s'ha demostrat eficaç, però que en Ricard parlava que porta 11 anys com a mínim en aquest marc de la gestió, i 11 anys són molt de temps, i cal tenir paciència, hem de suposar, i perseverança i resiliència, com deia. Això és extrapolable a un entorn com el nostre, o és més fàcil aconseguir una complicitat tan forta a l'entorn de Tarragona que no a l'entorn de Barcelona?
Aviam, per al tema rural, aquí ens ha estat fàcil. Aquí, a l'entorn com el nostre, com el Garraf, l'entorn de Sitges, és possible. Hi ha gent que ja ha començat, alguna vegada hem vingut visites, van venir una gent d'iniciatives econòmiques, de desenvolupament econòmic de Vilanova i la Geltrú, interessat pel tema de la biomassa, no? Com estàvem fent funcionar, el tema de les llenyes, quilòmetre zero i aquestes coses. Sé que hi ha iniciatives puntuals. La realitat és una mica més separada per el fet de que nosaltres, aquí a Sitges, tenim tot al voltant una zona d'interfase entre urbà i forestal complicada de gestionar, que ja hi ha un mercat. Però tot el que és la part de conservació de l'interior dels massissos, sí, és completament extrapolable. I s'està fent, La passa, de vegades no ens en enterem gaire, però cap a dintre del massís del Garraf, Diputació, bombers, això ja treballa per anar fent franges i anar fent coses. Una altra cosa és mobilitzar tot el sector de la biomassa i tot. És un paisatge poc productiu, que és la nostra realitat, i aquí tens de posar algú que es passi el dia clavant la banya, com ens apaguen aquí. No és el sector de Sitges, crec que no és el cas de moment.
Perquè un paisatge poc productiu és un paisatge amb més risc de patir un foc forestal, precisament perquè ningú s'hi posarà a gestionar-lo perquè és poc productiu?
Exacte. Sí. Si no en treus res...
Si no en treus res, deixa-la anar, no?
Deixa-la anar. Vale, doncs d'acord, doncs anem a fer-lo. Quin valor té per a Sitges el seu fondo, el seu skyline? Hem de decidir-ho, no? La torre, ho valorem, la Trinitat, tot aquell entorn el valorem, oi? D'una altra forma, més sentimental, i posem preu d'una altra forma.
És evident.
Aquest paisatge, doncs aquí hem de contribuir potser la part turística, pagar allò. Pagar el diferencial perquè ens surtin els números. Potser hem de desviar aquest tipus de diners, no? No només que la fusta pagui la neteja o la protecció d'això, potser també nosaltres li hem de posar valor. Aquí, aquesta seria una de les claus, també, si ho volem valorar.
O sigui que li correspon una part, òbviament, una part als propietaris, una part a la ciutadania, una part a les institucions, una part a l'empresariat?
Sí. Sí. Sí, li tocaria fer... Perquè, ja et dic, paisatges poc rendibles o hi ha un altre objectiu que pot ser conservació, ja, paisatge per paisatge. I aquí a Sitges, per exemple, és que realment, si ens comparem, ja t'he dit, la llenya d'alzina ve del Montseny.
Sí,
el que
sí.
Creix allí és... Doncs aquest diferencial haurem de pagar-lo d'alguna altra forma per poder fer aquests tractaments. Primer incentivar que es consumeixi a nivell local el llenya d'aquí i també acompanyar-ho doncs, d'un plus que ens acabi de cobrir la despesa. Això és feina meva de cada dia. Intentar aconseguir aquest plus de diferencial perquè es continuï fent la gestió d'aquest paisatge aquí baix.
Però, esclar, en el cas de la llenya, l'exemple més recent que ens has posat fa un moment, entre la llenya que puc trobar o que en Ricard Baqués em pot dir mira, aquesta llenya que és d'aquí, o me'n vaig jo a una gran superfície comercial d'aquestes de bricolatge on tenen llenya quilos a un preu, diguem-ne, més econòmic.
Sí.
Com es pot lluitar davant d'això?
Buscar empreses locals. Segurament hi hagi gent d'aquí, del poble Campamà, aquí a Vilanova, Serreries. Abans hi havia el Guirro, ja no sé qui venia.
Sí.
Aquí al poble. Qui venia carbó i llenya. No sé qui hi ha, però segur que alguna empresa forestal d'aquí, gent d'aquestes que se treballen a l'equip natural del Garraf, i demanar-ho. Això, buscant, ho trobes. Si vols, Campamà, jo conec Campamà, no? Que és el que mou més llenya de Vilanova.
Perquè es pot viure d'això, Ricard?
Has de combinar-ho. Nosaltres, els forestals, no et pensis que treballem tot el dia tallant pins. Nosaltres, la collita de pi, perquè són 2-3 mesos actualment a l'any, i ens agradaria treballar més mesos, perquè és un producte que el deixo secar al munte i el venc al cap d'un any, i pel que em demanen, només hem donat 3 mesos de feina. La resta del temps estem fent gestió més neteja de rieres,
sí.
Eliminació de plantes exòtiques, seguiment d'actuacions per la fauna. Ara tenim un projecte live europeu pel teix, saps el teix, que és aquella arbre mil·lenari?
Sí.
Doncs estem fent gestió per una espècie mil·lenària, no? Que això ja no és a 40 anys vista, sinó uns quants centenars d'anys. Doncs estem fent actuacions per conservar el peix. Hi ha d'altres, doncs, que ramaderia, per exemple, la ramaderia s'ha de recolzar, doncs nosaltres fer construcció de obradors tancats, preparar boscos perquè hi pugui entrar el ramat. Penseu que el Garraf ara la major part de boscos no hi podria entrar. Està massa tancat.
Ah.
Llavors fem feines de preparar el terreny, doncs, perquè hi pugui aprofitar-se per el ramat.
Massa tancat, vols dir amb massa vegetació?
Amb massa arbrat.
Amb massa arbrat.
Sí. Pensa que quan volem renovar pastures, que en diem aquí, aconseguir pastura, tallem i després ho cremem, perquè així ens dona brutal de tendre. I no deixes ni l'apuntador allí. Impressiona, eh?
No. Si en Ricard Baqués diu que impressiona, és que deu impressionar, eh?
Sí, impressiona.
És que deu impressionar.
Però, bueno, això és gestió, tu. I la gent d'aquí ho ha acceptat molt bé. A mesura que anat veient les experiències, ho ha acceptat molt bé. És a dir, al principi et mira una mica raro. Ostres, ho has rostit tot, ara.
Què estàs fent?
Què estàs fent? Però després, quan passen els anys, ho veus, jo no m'empesco res. Jo convido la gent que ara la propera vegada que pugin al massís al Garraf, quan vagin caminant, si pugen a la penya Riscla, ubiques, la penya Riscla, que veus Can Plana,
sí.
Ja veus la Plana Novella i tot, que mirin cap a baix al fondal, cap a sota la Casa Nova, que mirin les obagues del darrere de la Creu Sant Isidre, cap al fons de Vallcarca, els incendis dels anys 80, que van sortir de l'abocador de Sitges, per sobre està clausurat, no? Doncs l'antic abocador va actuar a foc. Allí encara veiem masses de pins que li va passar el foc per sota i va fer aquest efecte d'afaitar-se. Jo no estic demanant tampoc un paisatge de tot rostit. Que miren, nosaltres busquem aquest tipus de paisatge, recuperar part d'aquest paisatge, quan dic gestió de foc, i allà sota sí que hi poden passar els ramats. Hi veureu uns arbres grossos, o la soca una mica socarrimada, però que resisteixen al pas del foc.
Perquè això fos possible, Ricard, què hauria de passar?
Doncs començar, primer, que prenguem consciència de que no, de que això, ara tenim una batalla perduda, que hem de començar a integrar el foc i recuperar el foc a dintre dels ecosistemes. Després, doncs, que no sigui una excusa política per fotre governs en terra o massa dogma ambiental. No, hem de deixar una miqueta davant dels dogmes i entendre-ho des d'un punt de vista de que necessitem fer gestió, que és normal que cremen, que és normal tallar un pi, per fer aprofitar que recuperar tot una mica aquesta economia, revaloritzar-ho. I anar restaurant aquest paisatge. Estem parlant d'un procés de restauració. El Massís del Garraf, penseu que fa 100 anys estava tot pelat.
Ens costa d'entendre això,
Sí, sí. És que mireu-vos la foto de quan van inaugurar el cementiri, que és allà a Sant Sebastià, mireu-vos al fons.
O les fotos d'inicis del segle XX de la Trinitat i dels entorns, no?
No hi ha res, no hi ha res. Estem recuperant els boscos. És que estem recuperant els boscos. Cada vegada creix més el bosc, cada vegada n'hi ha més. Llavors ja hem de deixar les polítiques aquestes de que se'ns estan perdent els boscos. No, ja estem en una nova fase. Cada vegada hi ha més bosc, hi ha un percentatge altíssim de creixement de bosc i hem de fer-hi alguna cosa. I hem de gestionar-lo i que no sigui un problema, que puguem conviure bé. I per això hem d'entendre'l i deixar-li les seves eines, que rutlli la seva ecologia. Mm-hmm. Això, anem cap aquí, hem d'anar cap aquí.
I anem, però, molt a poc,
I anem, però per això mira, avui parlem, estic molt agraït.
No, i ara? Volíem tenir una percepció professional de l'assumpte, més enllà d'aquella de hi ha un foc, s'apaga, hi ha un foc, s'ha de pagar, anem comptant les hores fins que ens diuen que ara cada vegada anem incorporant aquest llenguatge, aquest argot, amb major o menor fortuna l'incorporem, que si està controlat, mig controlat, que si està perimetrat, que en totes aquestes... Vaja, sí, sí. Tot aquest llenguatge que en mans nostres el fem servir així d'una forma segurament molt imprudent, moltes vegades, però gairebé no sé si hem interioritzat més tota aquesta metodologia de funcionament des que comença un foc i que mediàticament és tan enlluernadora, que no pas aquesta metodologia més discreta de la gestió quan no hi ha les càmeres a la vista i que ha de ser una gestió de tot l'any per evitar que passin determinades coses, no? No la tenim tan interioritzada, aquesta.
No, ningú ha parlat de... Bueno, ha sortit una mica després de l'incendi d'Òdena, doncs vam poder fer maniobres de contenció d'incendi, mitjançant contrafocs i de tot, al CAP, gràcies a que hi havia gestió feta. Si no, no s'hagués parat aquell foc així com així. Val? I això s'ha de dir. I aquí no és feina d'aquests dies, és feina d'un any enrere, de gent allí pencant, una feina dura i bastant desagraïda a vegades. Pels preus, que et dic, que em paguen.
Està clar.
Però sí,
ens queden 20 segons i no hi haurà temps en 20 segons, però si es crema un bosc i després es requalifica el terreny?
Costa, la llei ho té bastant... A mi, fins i tot a vegades, a mi em prohibeixen durant els 5 anys següents a fer dintre el pastor.
Caram!
Doncs això és contradictori. Quan més net ho tens i més perquè t'entri i faci un control de certes zones, els has d'escloure i has de fer molts informes per dir que requalifiquin. El canvi d'ús costa, i la llei és molt conservadora amb això.
D'acord, doncs celebrem que això sigui així. Arribem a les 12. Ricard Baqués, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres, per reflexionar a l'entorn d'aquesta qüestió, i esperem anar-nos trobant, com no. Gràcies, Ricard.
Ja, vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
En ple estiu encara. Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.